informació, serveis i el dia a dia de la Garriga fet des de Ràdio Silenci.
Restaurant El Carro Vell, el número 13 de la carretera de Vic. Quedaràs fascinat amb els nostres esmorzars de forquilla i ganivet, els nostres menús diaris i plats a la carta amb un toc especial d'autor. Ah, i no oblidis tastar el nostre sortiment de tapes variades. Cuina mediterrània de proximitat com a protagonista. La nostra especialitat? Carns a la brasa i excel·lents paelles i fideuàs que, si ho desitges, et preparem també per emportar. Fem menús personalitzats per a batejos i comunions. Durant aquest mes, trucant a Ràdio Silenci al 93 841 86 19, entraràs en el sorteig d'un menú degustació de calçots per a dues persones. El Carro Vell. Som a la carretera de Vic 13 i al telèfon 93 871 79 87.
Aquest és un anunci sobre salut mental que et farà parlar. Coneixes una persona amb un problema de salut mental? Un bon amic? La teva cosina? Un company de feina? Tens una conversa pendent? Entra ara a capconversapendent.org i atreveix-te a canviar les coses. Obertament, per la salut mental, comença a parlar.
Us proposem un viatge als darrers anys del franquisme a comarques a través dels seus protagonistes. Descobrirem com es vivia en una dictadura ja ferida de mort, però que encara mossegava, i un blanc i negre que calia trencar. Pintant el gris, els darrers anys del franquisme a comarques. Diumenges a les 10 de la nit, a la teva televisió de proximitat.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Vols promocionar el teu negoci? Vols fer més gran la teva empresa? Vols apropar-te al poble? Entra a radiosilenci.cat i mira que fàcil t'ho posem. Anuncia't a Ràdio Silenci. Fes poble, sigues garriguenc. Campanyes anuals, mensuals i anuncis esporàdics. Digues que tu sones a Ràdio Silenci. Ràdio Silenci t'ho posa fàcil per donar a conèixer el teu negoci. www.radiosilenci.cat. Ràdio Silenci, el 107.4 de la FM. Aquest programa ha estat emès anteriorment.
Benvinguts a l'Afell Luna. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau l'Afell Luna.
Benvingut a la nau màgica de les 7 llunes. Ens enlairem al misteriós vol de la 8a temporada. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a Ràdio Silenci o a Codinenca, Ràdio Caldes o per internet, on pots descarregar-nos i escoltar-nos quan i on vulguis. Condueix la nau Edgar Colomer, comandant de la nau màgica de les 7 llunes i tècnic de so dels estudis de Ràdio Silenci. I aquesta veu que escolta Susana Nina, més coneguda com 7 llunes, la bruixeta de la Garriga, clarivident sensitiva a la teva disposició per teràpies, cursos i consultes de tarot i reiki, entre d'altres. Com l'astrologia, escriu-nos al nostre correu electrònic radiosetllunes@gmail.com, tot seguit i en lletres, o en el grup del Facebook, ja ho saps, les 7 llunes. I us aviso que fins a nou avís, estigueu atents en el Facebook mateix, que allà us ho anirem explicant. Estarem uns quants dies fent uns programes, uns quants dimarts, fent uns programes especials. Ara, de moment, si ens acompanyes en aquest màgic i misteriós viatge, puja el volum perquè ja comença les 7 llunes.
Les 7 llunes.
Seguim amb la màgia. Però abans t'haig de dir, t'haig de recordar a tu oient que tu també seràs el protagonista. Doncs a més d'escoltar-nos, et demanem la teva participació enviant-nos al correu electrònic radio7llunes@gmail.com la teva opinió del programa o fins i tot crítiques constructives. O potser ens dius el tema del que vols que parlem en aquest programa, entre moltes altres coses que ja anirem descobrint mica en mica. Programa rere programa. I de moment ja pots començar a participar, si ho vols, enviant-nos la teva fotografia al correu electrònic radiosetllunes@gmail.com. Si vols estar a la web Set Llunes, en l'àlbum fotogràfic, ens envies la foto. Si no, ens envies els teus comentaris, la teva opinió, les crítiques, el tema que vols saber, el que tu vulguis. I participaràs, si ens envies la teva fotografia, en el pròxim sorteig que farem entre tots els participants que hagin enviat la seva foto a radiosetllunes@gmail.com. I també podeu fer una ullada a la web http://setllunes.ihispana.es. En la secció de fotos ja podreu anar-hi veient alguns dels oients que ja han començat a enviar les seves fotos. Com et diem, saps que ens agradaria saber quins temes màgics et preocupen. O vols que en parlem aquí en les emissions de Set Llunes Màgiques, com per exemple podrien ser les teves experiències paranormals, si és que n'has tingut alguna, o un somni que se't repeteix, o algo que t'ha passat i no saps com explicar-te. I tot el que ens vulgui suggerir o criticar constructivament per fer el programa més al teu gust, a la carta. Així que ja ho saps, tens el correu electrònic radiosetllunes@gmail.com a la teva disposició des d'avui mateix. I estem esperant els teus missatges. I si ho vols, ja ho saps, participa al pròxim sorteig enviant-nos la teva fotografia. Anirem comentant les fotografies que vagin arribant per antena. I si no ho vols que la comentem, doncs ens ho comentes i no passa res. I passarem llista a tota la Garriga, així que no te n'oblidis o només faltaràs tu. Ja saps que ara ets el nostre protagonista. No cal que ens enviïs la foto si no ho vols, però esperem que avui mateix el teu comentari o pregunta arribi a radiosetllunes@gmail.com. Tot en lletres i en minúscules, radiosetllunes@gmail.com. Comencem amb la secció màgica d'avui dels amulets. Voleu saber per què serveixen els amulets que teniu a casa? O que heu regalat als amics i porten sempre al damunt perquè els hi donen sort? Doncs atents, que us explicaré una miqueta sobre l'escarabat blau egipci, un altre polsim de trapassomnis, una coseta de la Marieta i un pessic sobre el mussol. I ja ho anirem ampliant en pròximes emissions. Doncs comencem amb els amulets d'avui. L'escarabat blau egipci serà el primer amulet que us explicaré. L'escarabat va tenir a l'antic Egipte, un paper molt destacat com a animal simbòlic de protecció, ja que representava l'immortalitat de l'ànima a través de les reencarnacions. Com a amulet, assegurava una mort digna amb un feliç trànsit, i el seu poder talismànic es va expandir fins a Fenícia, Cartago, Etrúcia i Grècia. I en l'art paleocristià apareix a l'escarabat blau com símbol de resurrecció. El valor de l'escarabat com a amulet encara es manté, especialment representat en el típic escarabat egipci de color blau, que es tracta d'un amulet que atrau la bona sort en moments difícils i canvis importants. No en va, el color blau produeix una sensació de calma i profunditat, a la vegada que afavoreix l'esperit d'aventura. Els sacerdots el col·locaven sobre la pell, en el lloc del cor del difunt, perquè el protegís quan el seu esperit anés a rendir comptes dels seus actes del tribunat sagrat, d'explicar coses que poguessin perjudicar-lo, fent que el seu cos fos devorat per Amemenit, el monstre devorador d'ànimes, i llavors pogués volar lliurement fins al cel al costat del seu déu Sol, que es deia Ra, per tornar al cos passat un temps, la resurrecció. L'escarabat egipci de color blau ajuda a obtenir canvis, ascensos, moviments i processos de transformació energètica positiva. Dona vida i energia i protegeix contra difamació i calúmnies. Molts teniu atrapassomnis indis que estan de moda últimament. L'atrapassomnis és un amulet indi que s'utilitza per atrapar els somnis desagradables i s'aconsella col·locar-lo a la vora del llit perquè ens ajudi a tenir somnis bonics i descansar bé. Ara, un pessic d'informació sobre la màgica Marieta, o Mariquita, que en li diuen en castellà. La Marieta és un símbol mundial de la bona sort. Atorga èxits i riqueses a qui la porta com a amulet. Així que ja ho saps, si vols tenir bona sort, busca't un amulet en forma de Marieta. O fins i tot, un clauer amb ella atraurà la bona sort cap a tu i cap a casa teva. El mussol és un amulet que s'utilitza per proporcionar coneixements i protegir de la ignorància. El mussol dona saviesa a qui en porta una a la vora, a la butxaca o el té sobre la taula d'estudis, per exemple, encara que sigui una figureta petitoneta. Poseu el mussol on estudieu o treballeu i obtindreu la seva ajuda. Però abans de tot, perquè realment us funcioni, heu de netejar-lo amb sal. Sal de la cuina mateix. I en compte, perquè si està pintat no el ratlleu o feu saltar la pintura. Li feu una frega amb sal i després l'heu de deixar a l'aire lliure durant 3 dies de lluna creixent. Pot ser a la finestra, al balcó, al pati o fins i tot al test d'una planta. 3 dies a la llum de la lluna creixent i seran els mateixos 3 dies a la llum del sol. 3 dies i 3 nits a la llum de la lluna creixent, com hem dit. Llavors, ja el podeu portar al damunt o deixar sobre la taula d'estudis o fins i tot posar-lo dins la motxilla de l'escola. I el mussol us ajudarà a captar millor totes les assignatures o fer millor les proves i exàmens. Seguirem parlant en altres emissions d'aquests i d'altres amulets que podeu tenir per casa. Però ara proseguim en el programa d'avui amb un altre tema. Una coseta que us interessarà a tots, com són els colors en la màgia. Explicaré què tenen de màgics els colors i com influeixen les nostres vides cada dia. Els colors, dins la màgia, tenen els seus propis significats i també tenen les seves aplicacions, característiques i simbolismes. Cada un dels colors, tant si els estudiem dins l'astrologia i els associem als signes del zodíac, com si els dediquem a estudiar-los en com ens influencien a la paret de l'habitació on som, segons quin color hi hagi pintat, o a la roba que portem posada, o porten els altres en el nostre voltant. I en un dels significats més màgics que veurem més endavant són els colors a les cartes del tarot, en les espelmes i en moltes d'altres aplicacions màgiques. En aquest programa, les set lluïnes màgiques, els anirem veient tots una mica, de mica en mica, i us explicaré com els colors ens poden ajudar a canviar l'estat d'ànim o a relaxar-nos, a concentrar-nos, o fins i tot al contrari, entre moltes d'altres sensacions. De moment, començaré per donar-vos un consell a tots els que esteu estudiant. Tan fàcil com posar un full transparent, de plàstic mateix, com els separadors dels folis del carpassar, per exemple, de color groc, a sobre del llibre o els apunts que esteu llegint o estudiant o repassant abans d'un examen. O, si teniu que prendre un discurs, també us servirà. Doncs el que fa, en aquest cas, el color groc, que és el color de la ment, és ajudar-vos a retenir molt més el que acabeu d'estudiar, fent que el dia següent encara recordeu tot el que vau llegir. Un altre exemple que dono sempre i que sé que dona molts bons resultats és posar-se un jersei de color taronja o carbassa, o el color botà, com vulgueu dir-li, quan el que voleu és trobar feina o fer amics. Proveu, poseu-vos el jersei taronja i ja em direu els resultats. Les llegendes de les bruixes són moltes. I les històries que se n'expliquen totes parlen de bruixes dolentes, lletges, amb arrugues horribles, escombres voladores, gats negres que semblaven al seu costat, etc. Les més modernes, fins i tot, volen amb aspirador i la majoria són tatxats de fets oscurs i pactes amb el diable. Doncs bé, no tot és veritat. Però anem a veure pas per pas per què se n'associa a les bruixetes amb maldats i oscuritat. Potser perquè són amigues de la lluna, i la lluna la veiem de nit. Però sapigueu que la lluna hi és tot el dia, sí, sí. El que passa és que no la podem veure, però és allà dalt. Potser també perquè lo dolent i lo maligno sempre s'han relacionat amb lo contraposat a la llum, a les coses lluminoses. O potser van ser les bruixes, doncs, que no adoraven a déus, que fossin els déu de la nit o la deessa Mare Terra, el déu de la nit o la deessa Mare Terra, perdoneu, doncs només elles eren les que millor coneixien les propietats ocultes de les plantes, regal de la natura per a qui sàpiga entendre-ho així. Però anem al principi de tot. En les societats primitives, l'agricultura i la recol·lecció era el terreny de les dones. Doncs els homes eren els que sortien a caçar mentre elles es quedaven a la cova cuidant dels fills, dels avis, de la cova i després de la cabana i de l'hortet. Així doncs és com van començar tot. Les dones van aprendre primer, segons el que n'hem sabut a la història de les primeres civilitzacions, si és que les podem anomenar així, van aprendre les primeres a escollir aliments entre tots els que els hi proporcionava la natura i aprendre quins eren aptes per menjar i quins no. Més tard, van aprendre que eren capaces de dominar aquest procés d'alguna manera i fer créixer els aliments elles mateixes. Això requeria una millor observació de la terra, dels fenòmens naturals, del clima, les estacions i un major contacte amb el seu entorn. I tot això ho seguirem observant en les dones que al llarg de la història hem arribat a anomenar-nos bruixes. En moltes societats antigues sempre ha hagut una certa por a la dona i sobretot per la incomprensió d'algunes de les seves capacitats o sentits. La dona engendra vida. Per suposat és una feina impossible sense un home que també hi participi. I aquest mecanisme per al que un nadó naixia del cos de la dona va resultar incomprensible molt de temps. I com ja sabeu, l'ho desconegut normalment fa por. Passant una mica més endavant en el temps de la història de l'humanitat, ens trobem que moltes suposades bruixes van ser perseguides durant molt i molt de temps. Moltes vegades a causa d'aquesta por que comporta l'ho desconegut. De vegades utilitzades com a caps de turc i en d'altres moments de crisi acusant el veí o veïna de bruixot o bruixa era la forma ràpida i senzilla de lliurar-se d'ells i no, si no et caien bé, per exemple. Documents religiosos anteriors al segle IV ja condemnaven per creure en la bruixeria. I els sacerdots de llavors ja tenien la missió encomanada de vetllar per als seus feligresos i que no caigueren en les il·lusions del diable, que segons ells era qui els feia veure aquests fenòmens inexplicables, com creure's capaços de volar esquenes de bèsties salvatges, per exemple. Carlemany, en el segle VIII, va ordenar la mort a tots els qui provocaven tempestats, que espatllaven les collites, feien estèril el bestiar o causaven malalties a d'altres persones. Com es comprovava que aquestes acusacions eren certes, ja és un altre cantar. Però el que sí sabeu i us puc dir és que no era un mètode molt científic.
Segles més tard, al segle XV, els inquisidors van optar per combatre contra la nova secta de verdaders adoradors de Satanàs, o sigui, el diable, descrivint les trobades nocturnes en les que apareixia el diable en forma de cabra i es feien rituals demoníacs. Feien que tothom perseguís a les bruixes per donar-los el seu merescut, segons ells, el seu càstig. La gent, a l'estar tan espantada, buscava culpables de tot el que passava, com les epidèmies de pesta a Europa, i el tenir por també els eren fàcils, molt més fàcils de manipular. I així és com va arribar a assassinar, sense ni judicis, en la seva majoria, a moltes persones de tota índole i nivell social, que gairebé sempre era el més baix. El 1484, el papa Innocent VIII va promulgar la Summis Desiderantes, una espècie de declaració oberta de guerra contra les bruixes, que, instigades per el maligne, enemic de la humanitat, assassinava nadons encara dins el ventre de les seves mares, entre d'altres coses. Probablement es referia com que les dones tenien coneixements de les herbes i plantes i un millor coneixement del cos femení, les feien servir per practicar avortaments, quan era el cas que perdien un nadó abans de néixer. També hem de tenir en compte que per la mentalitat de l'època, que un grup de dones es reunís a la nit per parlar, per exemple, ballar sota la lluna sense vergonya ni pudor, doncs s'explica que de vegades ballaven fins i tot nues, o divertint-se en grup, no eren fàcil d'entendre pels homes. Des de llavors, el 1486, es designa els dominics Cramer i Sprenger com a inquisidors encarregats de perseguir aquestes depravacions. Ells van ser els autors del Maelius Maleficarum, o Martell de les, Malèfiques. S'havia obert la veda per la persecució amb totes les seves conseqüències, podent recórrer sense problemes a les tortures amb tal d'aconseguir les confessions. Amb tot això, van augmentar espectacularment els nombres de bruixes. Doncs davant les brutals tortures, qui més, qui menys, confessava el que li demanessin. No era el primer cop que els teòrics pactes amb Satanàs donaven peu a persecucions i matances. Els judicis per bruixeria s'allunyaven molt més de ser exemple de justícia. Per l'acusació no només feia falta la sospita, no eren necessàries les proves, no hi havia opció a defensa i les confessions o declaracions fetes sota tortura eren diàries i vàlides. Sí, el sospitós o sospitosa no confessava després de ser torturat, s'interpretava com a senyal més forta de la intervenció del diable. I solia passar que quan agafaven una bruixa presa, apareixien moltes més bruixes en aquella zona. L'explicació era que el diable rondava per allà i posseiria a totes les que trobés el seu camí com més millor. Crec que les acusacions falses, la psicosi col·lectiva o rebel·lia davant la justícia eren les causes més reals que ocorrien llavors. Els crims dels quals acusaven tot el qui acabava la foguera eren els següents: renegar de Déu, maleir-lo, rendir homenatge al dimoni, dedicar-li sacrificis, oferir-li els fills abans que nasquessin, matar nens per fer pòssimes amb ells, menjar carn humana, profanar cadàvers, beure sang, enverinaments, maleficis, provocar l'esterilitat al bestiar o als camps de pastar, l'incest, les pràctiques sexuals aberrants i el tracte carnal amb el diable. I en algun dels casos eren acusats a més del crim de traïció a l'Estat, ja que suposadament tenien el dimoni com a màxima autoritat en comptes del seu govern. En la pràctica, era tan difícil provar l'innocència d'un que milers de dones van ser torturades, cremades en fogueres, penjades a la forca i molt més. Segurament per por, per problemes personals amb algun veí o per la psicosi col·lectiva, com he comentat abans, per ser rares o fins i tot per tenir una ment massa oberta per l'època que es vivia. que les va fer sentir-se i mostrar-se més lliures del que els seus contemporanis estaven preparats per acceptar. I canviant una mica de terç, però seguim parlant de les bruixes, us diré que les tradicions i fins i tot els contes ens parlen de la seva fisonomia i la seva forma de vestir, gairebé sempre relacionant-les al típic barret llarg i punxegut de color negre, amb una edat avançada i experiència, amb arrugues, el gat negre, amb l'olla al foc preparant pòssimes o encanteris i amb l'escombra a la mà o com a seient quan volaven a la nit cap a la lluna. I heu de saber que tot això és més aviat una llegenda que no pas una tradició, i que l'escombra per volar no els feia falta, doncs el fet de volar el feien des de terra amb drogues i al·lucinògens. També trobem versions que associen l'escombra amb la masturbació. D'altres històries tradicionals, en canvi, parlen de dones increïblement boniques, amb mirades captivadores, però que en qualsevol moment perdien la bellesa perquè tenien capacitat de transformar-se, o feien servir aquest do seductor per aprofitar-se de les persones i tenir-les sota el seu domini. En l'antic món grec van existir diferents tipus de bruixes, com l'alcavota perversa, que s'aprofitava de certs innocents i desemparats, o com la Dipsas d'Ovidi i la Strix, una vella dona que de nit es transformava en ocell i volava buscant carn humana. Ara, a l'actualitat, les escombres han quedat en desús i hi ha bruixots que fan servir aspiradores. I les bruixes ja no són totes dolentes, protegeixen les collites i aliments, garantint la prosperitat de la comunitat. Poder curar gràcies a energies o fins i tot a les virtuts d'algunes plantes o algunes tècniques rudimentàries de medicina ancestral en benefici humà. En la seva ambivalència i saber fer, resideix el seu èxit. En resum, la bruixeria és tan antiga com la necessitat humana de trobar seguretat. Si haguéssim de separar la bruixeria o la màgia de la religió, el més encertat seria dir que el sacerdot és el mag oficial, mentre que el bruixot és un mag extraoficial. La màgia religiosa és simplement una resposta, un miracle, o sigui, un grup d'aconteixements concrets que afecten la vida de l'home i que aquest no controla, i molts cops tampoc entén, com són l'amor, la riquesa, la sort o l'atzar. Veig que ja es comença a desvalotar la canalla, així que comencem ara mateix. Voleu saber com descobrir si la senyora que veiem o ens trobem al carrer és en realitat un ésser humà, una persona o una bruixa? Doncs us explico com reconèixer una bruixa quan en veieu alguna. Però pareu l'orella, doncs són dades secretes que no tinc permís per anar esquitxant per tot arreu. I avui sereu vosaltres els únics privilegiats a qui els ho puc explicar, d'acord? En primer lloc, el que heu de saber és que una bruixa mai porta les mans descobertes. És a dir, sempre porta guants, fins i tot a l'estiu, per molta calor que faci. Doncs no tenen ungles com les persones normals i corrents. En lloc d'ungles, tenen unes urpes molt fines i afilades, com les dels gats. Per això es posen guants, perquè la gent no les descobreixi al veure-li les urpes. La segona informació que puc donar-vos, ara que no ens escolta ningú, és que els guants no se'ls treuen ni per anar a dormir. Així que ja ho saps, si no estàs segur de si és o no una bruixa, mira-li les mans mentre dormi i en sortiràs de dubtes. La següent pista per saber si algú és una bruixa és que les bruixes són de debò calbes. Ni un sol cabell amb un dit de front creix al cap d'una bruixa. D'això en podeu estar ben segurs. També heu de saber que portarà perruca per amagar-se'n i que serà una perruca de primera categoria. Semblarà cabell de noia, 100%, però ho podreu esbrinar si veieu que es passa l'estona rascant-se el cap. Doncs les bruixes tenen al·lèrgia a totes les perruques, de tota mena. I els hi surten uns granets espantosos a tota la zona que els hi rossen els cabells. En diuen erupcions de perruca. I no vulgueu saber quan arriba a picar. I l'última pista que us puc donar per saber com distingir una bruixa d'una noia, senyora o àvia normal, és que li mireu els forats del nas. Les bruixes tenen els forats del nas més grossos que les humanes. La vora de cada forat és de color rosa i encorbada, com la vora de les petxines. Sabeu per què tenen aquest nas tan especial? Per olorar més bé, sí, sí, com el llop de la caputxeta vermella. I sabeu què és el coloren? Una pudor molt especial, que fan tots els nens humans, però que les persones no la senten. Només les bruixes poden sentir-la. És una pudor tan horrible per elles que les fan embogir i perseguir el nen, amo de la pudor, per raptar-lo i portar-lo al seu amagatall secret i fer-lo servir per preparar les seves pocions per viure molts i molts anys i no envellir. Fins aquí us puc llegir i explicar. Digueu als pares que us portin a la biblioteca o a una llibreria i busqueu el llibre Les bruixes de Roald Dahl. Allà podreu llegir l'història d'un nen que va conèixer les bruixes molt de prop i que va ser qui em va explicar a mi com descobrir les bruixes que volten per als nostres carrers, fins i tot a la llum del dia. Espereu uns instants que l'olla de les pòssimes està bullint i no vull que es cremi el brevatge màgic que s'està preparant. És un brevatge per unes marcianes verdes i unes uranianes liles, cosines del pare de la veïna de... Ui, si no les coneixereu, segur que no. No sé per què us ho explico. Res. Les marcianes i uranianes, que volen tenir la pell de color daurat... Res, unes llunàtiques. Ja us ho explicaré en una altra ocasió, que puguem parlar més obertament. Avui aprofitarem que estem sols i no em vigila ningú per explicar el que no es pot explicar. I deixem els safrets per un altre dia. Recorda, oient habitant d'aquesta nau, les setllunes, que pots opinar, preguntar i dir-nos el que vulguis al correu electrònic del programa radiosetllunes@gmail.com. Ho has d'escriure tot en lletres i tot seguit, radiosetllunes@gmail.com. També ens pots deixar el teu missatge, pregunta o comentari al grup del Facebook Les Setllunes, tot en lletres també, Les Setllunes, i entre parèntesis veuràs que posa programa de ràdio. O enviar-nos una carta de les de tota la vida dins un sobre, dirigint-la al programa Les Setllunes, als estudis de Ràdio Silenci, carrer Banys, número 8-10, al tercer pis de les Galeries de la Garriga, amb el codi postal 08530. Esperem els teus missatges, només ens has de dir que ens escoltes, fer alguna pregunta o recomanació perquè parlem del que tu vols escoltar i així fer el programa més al teu gust, un vol a la carta. I per la secció d'experiències paranormals reals dels oients, on ens les expliquen els mateixos protagonistes que les van viure en primera persona, necessitem que ens expliquis la teva, així que ja ho saps, radiosetllunes@gmail.com, i recorda la web setllunes.com. També teniu a la vostra disposició la nova web de Ràdio Silenci, on ens podeu escoltar encara que arribeu tard des del principi. I l'app de Ràdio Silenci per escoltar-nos on i quan vulguis.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Ara que tornem a estar tranquils i sols, doncs els habitants del planeta Set Llunes no saben que avui fem el programa especial de secrets màgics i que ja he apagat el foc dels brevatges, aprofitaré per explicar-vos unes cosetes d'unes meravelloses i màgiques criatures que teniu per aquí a baix al planeta Terra i molts ni ho sabeu, que hi són allà, a la vora vostra. Normal, doncs és un secret molt ben guardat i m'heu de prometre que no ho explicareu a ningú, d'acord? Bé, si és veritat que no ho explicaràs a ningú, para bé l'orella. Has estat al bosc, veritat? Algun cop hi has estat, segur. I jo sé que hi vas tot sovint. Bé, doncs quan hi siguis, escolta bé el silenci del bosc, el vent dels arbres, els ocells, però també ajupti i para l'orella a terra, Sí, sí, com els indis. Posa l'orella a terra i queda't quiet. Escolta bé i segur que sentiràs un sorollet, un xiu-xiueig i d'altres sons estranys per tu. Si ho fas, descobriràs un món nou, un món fantàstic, un món paral·lel al que vius dia a dia, que està allà esperant-te. Una de les criatures que podries trobar-hi serien els follets. Són diminuts, familiars i viuen entre les roques. Entre les roques de les cendres dels focs, dels excursionistes o pastors. Fan ciutats sota aquestes pedres i tenen un sistema per emmagatzemar l'energia que desprèn el foc i així, a l'hivern, no passen gens de fred. Però, com que ara ja gairebé no es fan focs als boscs, perquè està molt prohibit, que està molt bé per no cremar-los, doncs aquests follets estan canviant de lloc les seves ciutats. I ara les construeixen a sota les calderes del gas i a sota també de les calefaccions, de les cases dels humans. Els reconeixereu? Perquè van tots vestits amb camises i pantalons llampants, de rombes de tots colors. I al cap hi porten un barret vermell amb cascabells. I els homes i nois molt jovenets llueixen unes barbes llargues des de molt joves. Quan els humans van a dormir, ells aprofiten per comprovar que tota la casa està en ordre i el que troben que està mal col·locat ho netegen i ho posen al seu lloc. Si vols que un follet d'aquests vingui a viure a casa teva, la forma de cridar-lo i atraure'l és posant a la finestra un plat amb dolços o amb mel. Aquests follets són coneguts per el nom de follets del bosc. Seguim en el bosc de costat de casa teva i parant bé l'orella. Trobarem, parant també molta atenció i amb moltíssima paciència, els maneirons. Els maneirons neixen d'una planta que es diu maneironera, que creix al fons d'algunes coves o caus dels animals del bosc. Els maneirons, que es passen l'any vigilant que ningú no entri a la seva cova o cau, la nit de Sant Joan deixen entrar sense rondinar a qui ho vulgui. Però només durant els segons que sonen les campanes del campanar, tocant les 12 en punt de la nit. En els Pirineus diuen que són els maneirons els qui s'encarreguen de fer els ponts de corda dels llocs més inaccessibles de les seves muntanyes. Són molt treballadors i quan no tenen res a fer es passen el dia dient què farem, què farem, què farem sense parar. Moltes històries parlen de gegants i una d'elles parla del gegant del Moianès i diu que una nit va arribar a la seva cova i es va trobar uns viatgers que havien trobat refugi en ella. Sense donar-los temps de res, va tancar la porta amb una roca i després se'n va menjar un d'ells i es va tombar a dormir. Al matí, al despertar-se, va apartar una mica la roca perquè les ovelles que pasturaven poguessin sortir. I els viatgers que encara eren vius van escapar agafats a sota les panxes de les ovelles. Una altra de les històries de gegants parla de Font Ferrell. Resulta que quan Cristòfol Colón va tornar d'Amèrica, va portar amb ell un gegantesc indígena de raça negra, que feia por. Llavors, algú li va dir que a Caldes de Montbui hi havia un home tan o més alt i fort que ell. El van manar a buscar i cridar. I Font Ferrell va arribar a Barcelona ciutat acompanyat del seu bastó, que no era ni més ni menys que un pi tan gran que les autoritats volien fer-li pagar un impost pensant que anava a mercat a vendre llenya. Total, que es va disposar un combat per veure quin dels dos gegants era més fort. Només començar el combat, Font Ferrell va agafar a l'indígena per l'orella i el va llançar amb tanta força que el va enviar un altre cop a Amèrica. Un altre gegant català és el que anomenem el noi de Vacarisses, que feia servir un roure mil·lenari per bastó i que tenia l'oïda tan fi que podia sentir com creix l'herba. I aquest avantatge el feia servir per saber com aniria la collita. Doncs menjant una mica de terra, podia saber què hi havia de sembrar. Un altre gegant, bo i català, era en Nonell de la Neu, que vivia al temps de la Picó, en els Pirineus. S'alimentava de llet, arrels del bosc i menjar, que rodava els robava als pastors, però protegia tots els ramats de llops i qualsevol perill. El gegant de Vallfogona es deia Falgars. Va ajudar a portar les campanes d'un castell llunyà per col·locar-les a l'església del poble, que no en tenia. I a més, pel camí, va anar omplint-les de blat perquè la gent del poble no passessin gana. Expliquen que quan va morir va ser enterrat davant de l'església. Ara us explicaré la història del gegant de la neu. Una parella d'avis, del Ripollès i la Cerdanya, vivien sols a la muntanya. Una vegada, després de molts dies de nevar, va sortir a netejar la neu acumulada a la porta de casa seva, aquests avis, i la van apilar tota, la neu. A la velleta se li va ocórrer d'entretenir-se a posar-li roba, fent una figura de noia i que va entrar a casa seva. Amb la calor de la llar de foc, en comptes de fondre's la neu, va cobrar vida i els vellets van estar molt contents de tenir companyia. Però, a l'arribar la primavera, amb la calor del foc, sí que es va fondre. A l'hivern següent, ho van repetir, però fent-li forma de noi, i així els van ajudar a les feines del camp. Cada any repetien experiència i el tractaven com a fill seu. Un any van pensar que si feien la figura ben grossa, faria les feines de tot l'hivern en un dia. Però vet aquí que llavors el gegant de neu devorava tot el que trobava i es va menjar tot el que tenia en el rebost per passar tot l'hivern. Després va marxar a les muntanyes, on solitari recorre els camins mentre dura el fred, i s'amaga en zones fresques on no hi toca el sol a l'estiu.
Les set llunes.
Deixem els gegants a les muntanyes i parlarem d'altres sers màgics i mitològics, com per exemple les nimfes, que viuen al fons dels rius i els llacs o en les coves que hi ha en les seves proximitats. Vesteixen amb preciosos vestits i al front hi porten una estrella lluent. Tenen ales de vius colors a l'esquena i diuen que viuen en bellíssims castells d'or i plata i que l'entrada està amagada i coberta d'invisibles teranyines que impedeixen el pas a qui no són nimfes. A les nimfes els hi agrada endinsar-se al bosc, però sense allunyar-se massa d'on viuen. Renten les seves robes a les nits de lluna plena. Tenen poders màgics que fan que aquell que pugui adonar-se d'alguna de les seves peces de vestir sigui feliç per sempre més, i així passen els dies entre jocs i sensuals danses de flor en flor o pentinant les seves llargues i sedoses cabelleres amb pintes d'or. Segons les zones on les trobem, són anomenades diferent. Se les coneix també com a dones d'aigua, i justament a la zona del llac de Banyoles n'hi habitaven unes que se les deia estunes. Hi ha llocs on es diu que una noia es converteix en dona d'aigua si beu de l'aigua de set fonts properes al riu Freser, bullint-la amb fulles d'alzina que hagin rebut un llamp en una nit de tempesta. Una mica complicat, oi? Els homes que viuen amb elles han hagut abans de renunciar a tornar al món humà. Fa molt i molt de temps, una dona passava els dies asseguda a la platja, a la vora del mar, mirant-se en l'aigua, com si d'un mirall es tractés, sense importar-li res més que la seva bellesa. Un dia va decidir entrar a l'aigua i es va convertir en sirena. Les sirenes tenen una reina que es distingeix de les demés sirenes perquè porta un gran anell a la seva cua. La nit de Sant Joan surten totes a la platja, alluint la seva bellesa, envoltades de vels de seda, i quin aconsegueixi un d'aquests vels serà feliç per tota la resta de la seva vida. La sirena, que guia els mariners o pescadors perduts en les tempestats marines, es diu Valdemora. Però també hi ha altres personatges relacionats al mar, com l'ànima de mar, una espurna en forma de dona que sorgeix del mar els dies de molta calor, o l'home de mar, coneixedor dels secrets de la terra i el mar, que dona savis consells. De dia fa vida d'humà i de nit es submergeix al mar, convertit en una criatura marina que té el cos cobert d'algues. A Cadaqués hi han en Marès i la Maresa, uns esperits de mar amb cos de pop i llargs tentacles, amb els que arrosseguen al fons del mar els homes, dones o nens dolents. Per això, a les platges de Cadaqués només hi trobareu gent molt agradable i simpàtica. A la zona de Creus parlen d'un ser que dorm al fons del mar i que es desperta molt enfadat, aterroritzant tot aquell que el molesti, fent soroll a la nit a la vora del mar. Altres sers mitològics i màgics són els dracs o dragons. A Banyoles, per exemple, n'hi havia un tan gran que no podia volar de tant com pesava. I diuen que el seu cos estava ple de terribles agulles. També va existir el drac de Vallfogona, que va arrasar les terres d'aquella regió durant molts anys, fins que un dia es va presentar davant seu un cavaller amb molts miralls lligats al seu cos. Llavors el drac de Vallfogona es va pensar que s'enfrontava a un exèrcit de monstres i el cavaller va aprofitar la seva por per derrotar-lo. Existeixen moltes versions sobre la llegenda que ens explica la creació dels Pirineus. En una d'aquestes versions, Heracles va anar a la península Ibèrica i es va enamorar de Pirene, filla de Brèvix, senyor d'un gran territori al nord, i que va acollir en les seves terres el mític heroi grec. Quan va marxar, la donzella abandonada i presa de la tristesa va posar fi a la seva vida, llançant-se a una foguera. Heracles, al veure el fum, va tornar, però ja era tard per salvar-la i només va poder cobrir-li el cos cremat amb pedres. I diuen que aquestes pedres que va anar apilant són les que formen els Pirineus, el més gran i bonic monument en la memòria de Pirene. Un altre ser màgic és el que coneixem per el nom de Soneta. És un personatge estrany, amb aspecte de velleta arrugada i encorbada, que vesteix roba vella i bruta. Té un nas gran i corbat, com un ganxo, i a la barbeta li pengen molts pèls llargs i foscos. Es desplaça molt lentament i sempre porta bastó i un sac, amb una mena de pols o sorra màgica que fa que els més petits agafin son. Aquesta pols els hi provoca la son, però sense deixar que dormin del tot. I ho fa per destorbar els més nadons, que no saben què tenen i què els hi passa, i ploren sense parar. També és conegut, a part de Soneta, pel nom de Son Son. Com us deia abans, tots els signes de l'horòscop tenen els seus colors representatius per diferents motius i ara sabreu quin és el vostre. Els Àries tenen associats a ells tots els tons vermellosos. Els Taure, el color rosa clar o pastel. El Gèminis, el color groc, per ser un signe molt mental. Els Cranc o Càncer corresponen al blanc, gris o platejat de la lluna. Els Lleons, tots els tons ataronjats. Els Verges s'associen al blau marí i als marrons. Els Lliure o Balança, els tons pàl·lids com el blau pastel. Els Escorpins, el vermell ben fosc. Sagitari s'associa al color púrpura i al blau fosc. Capricorn, els verds foscos i els tons torrats marronosos. Aquari és el signe del blau elèctric. I peixos, el verd del mar, llacs i pantans. Ara que ja sabeu el vostre color, prova de vestir-te d'ell o de pintar la teva cambra d'aquest color i veuràs com comences a veure les coses, mai millor dit, de diferent color en el dia a dia de la teva vida. La roba que ens posem, només llevar-nos al matí, ja marca d'alguna forma com pot anar-te el dia i revela el teu món espiritual. Fins i tot ens diu alguna cosa quan no saps quin color triar per vestir-te demà o un dia especial. Albert ens parla de persones que se senten segures de si mateixes, que inspiren confiança i que són molt obertes. A la gent que li agrada Albert, els hi agrada rodejar-se de gent, són sentimentals, emotius i expressen fàcilment les seves emocions i sentiments. Albert és el color de la natura i representa la llibertat i l'esperança. Si, en canvi, el color verd no t'agrada gens i et resulta fins i tot repulsiu, puc dir-te que ets algú a qui li costa molt obrir-se als demés, molt reservat i que fins i tot et resulta difícil dir-li a la teva parella que l'estimes. També puc dir que ets, sobretot, molt fidel. Busques l'amor en majúscules i, si no el trobes, prefereixes la soledat que un amor en minúscules. Si el color que tu prefereixes és el groc, indica intel·ligència i desig d'expansió mental i espiritual. Els que us agrada el groc sou dels que us agrada controlar la vostra vida i el vostre entorn. Sabeu el que voleu i també sabeu com aconseguir-ho. Els amants del groc teniu actitud i comportament de líders. Si el groc no t'agrada gens, és perquè no controles la teva vida i tampoc t'agrada que els altres te la controlin. No dones explicacions del que fas i segurament acabaràs treballant en una professió independent o muntant el teu propi negoci. El color blau ens indica introversió i decisió. Els que escullen aquest color treballen durament i solen ser persones conservadores i formals en les relacions amoroses. Els que els agrada portar aquest color en la seva vestimenta solen ser persones molt comunicatives i sociables. És gent que prefereix estar en grups petits, amb una bona conversació, que estar en grups molt grans on gairebé ningú no es coneix entre ells. Si per el contrari el blau no t'agrada, és perquè prefereixes callar abans que fer mal als demés amb el que tu dius. I tens por de donar la teva opinió en públic, pel que puguin dir després de tu o per si s'allunyen de tu. El negre, dins la màgia, també és un color. I la gent que el prefereix o el fa servir és gent que li agrada passar desapercebuda, que no li agrada fer-se notar i prefereix estar en un segon o tercer pla. El negre també es fa servir en èpoques en les que volem protegir-nos de l'entorn o de les energies del nostre voltant, o fins i tot quan estem passant una mala ratxa. Si no t'agrada el negre, vol dir que no tens vida privada, doncs. T'agrada airejar-la tot sovint i també vol dir que no ets massa diplomàtic i tens tendències a fer mal quan parles als demés amb la teva sincera opinió. Recordar-vos a tots que estarem uns dies sense poder fer directe i que anireu escoltant unes emissions especials que us estem preparant amb el nostre comandant, l'Edgar Colomer. Us tindrem informats pel Facebook de la retornada aquí a les 7 llunes. Petonets carregats d'energies de colors per tots i fins molt aviat, doncs, tornarem per aquí. Gràcies per escoltar-nos a Ràdio Silenci, Ona Codinenca i Ràdio Caldes o per internet.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos dels cinturons. Doncs tornem al planeta Terra.
Thank you.
Ràdio Silenci. La que et sona la Garriga.
Restaurant El Carro Vell, el número 13 de la carretera de Vic. Quedaràs fascinat amb els nostres esmorzars de forquilla i ganivet, els nostres menús diaris i plats a la carta amb un toc especial d'autor. I no oblidis tastar el nostre sortiment de tapes variades. Cuina mediterrani de proximitat com a protagonista. La nostra especialitat? Carns a la brasa i excel·lents paelles i fideuàs que, si ho desitges, et preparem també per emportar. Fem menús personalitzats per a batejos i comunions. Durant aquest mes, trucant a Ràdio Silenci al 93 841 86 19, entraràs en el sorteig d'un menú degustació de calçats per a dues persones. El Carro Vell. Som a la carretera de Vic 13 i al telèfon 93 871 79 87.
Aquest és un anunci sobre salut mental que et farà parlar. Coneixes una persona amb un problema de salut mental? Un bon amic? La teva cosina? Un company de feina? Tens una conversa pendent? Entra ara a capconversapendent.org i atreveix-te a canviar les coses. Obertament, per la salut mental, comença a parlar.
Vols promocionar el teu negoci? Vols fer més gran la teva empresa? Vols apropar-te al poble? Entra a radiosilenci.cat i mira que fàcil t'ho posem. Anuncia't a Ràdio Silenci. Fes poble, sigues garriguenc. Campanyes anuals, mensuals i anuncis esporàdics. Digues que tu sones a Ràdio Silenci. Ràdio Silenci t'ho posa fàcil per donar a conèixer el teu negoci. www.radiosilenci.cat Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga.
C17. Molt més coneix, un nou espai de promoció i relació del territori. C17, una coproducció de Ràdio Vic i Ràdio Granollers.
Benvinguts, arriba el moment de començar aquest programa centrat a l'eix territorial i també econòmic de la C17. Avui començarem, com sempre, és a dir, repassant les notícies més destacades del territori i parlarem de festivals culturals per a la mainada. Com s'han d'enfocar? Quina oferta ofereixen? Quin nivell de qualitat requereixen tant infants com pares? Això ho farem parlant amb un dels organitzadors del Minibit de Granollers i també un dels responsables de l'Osona Kids de Vic, que precisament es fa aquest cap de setmana. Igualment avui escoltarem el professor d'anglès Patrick Quinn de Granollers, que ens explicarà la seva experiència en un camp de refugiats sirians, i anirem fins a la ciutat de Vic per conèixer què es prepara de cara a aquest mes d'abril pel que fa a la capitalitat de la cultura catalana, que va de lletres. També tindrem temps de conèixer l'empresa d'inserció laboral Dimas, que ha guanyat la donació anual de Gran Centre Granollers i la Fundació Obra Social La Caixa. Tot això, entre moltes altres coses, en aquesta nova entrega de la C17, que comencem ara mateix.
Informatiu C17.
Doncs comencem, tal com dèiem, amb les notícies i explicant que Foment activa el desdoblament de la R3, però al Vallès Oriental. El Ministeri de Foment ha lliurat als ajuntaments de Mollet, Parets, Montmeló, Granollers, Canovelles, Les Franqueses i La Garriga la declaració de l'impacte ambiental dels trams del desdoblament de la línia de tren de Rodalies 3 en aquestes zones. El desdoblament parcial del tren consisteix en duplicar la via en dos trams del Vallès Oriental i en un d'Osona, que globalment sumen 25 quilòmetres. La inversió estimada de les obres dels tres trams és de 95 milions d'euros i la durada dels treballs es calcula en 18 mesos en cada tram. El darrer tram, a la comarca d'Osona, entre les estacions de Balenyà i Vic, encara no s'ha activat. I el Centre de Formació en Tecnologia i Comunicació Tecnos de la Universitat de Vic ha programat diverses activitats per acostar el món de les animacions, les aplicacions i la robòtica als joves de més de 16 anys. La bateria de tallers i cursos es desenvoluparà des del mes de març i fins a finals d'estiu amb la col·laboració de l'empresa dedicada a les noves tecnologies Tech Talent, que lideren dos exestudiants de la Facultat de Ciències i Tecnologia de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, amb l'objectiu d'estimular la transferència de coneixement en l'àmbit de la robòtica. I Josep Rullatura, de moment, el pla de l'aeròdrom d'Alp. L'aeròdrom d'Alp, de moment, doncs, no té aprovat el nou pla director urbanístic aeroportuari. El conseller de Territori i Sostenibilitat